Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Pas endavant per al retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí després de l'aprovació de dues resolucions en aquesta direcció. La Cambra Catalana, a instàncies del PSC i en Comú Podem, instarà el govern de la Generalitat a recuperar la unitat que es va traslladar a la Vall d'Hebron a principi de l'any passat. De fet, el retorn de l'oncologia pediàtrica va ser una de les grans promeses electorals per part de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que ha celebrat avui que s'hi hagi posat finalment fil a l'agulla.
Per tant, molt contenta. Jo ara exigir que, evidentment, aquesta votació en el Parlament, el govern l'executi i, per tant, que es pugui reconduir, jo crec, que aquesta mala decisió, com et dic, que es va prendre.
Satisfacció també entre els membres de la Coordinadora Veïnal del Vallès, una de les plataformes que més va protestar l'eliminació del servei. En qualsevol cas, Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions de Veïns, una de les entitats que formen part de la Coordinadora, ha reconegut que encara queda molt camí per recórrer per desfer la decisió de l'executiu de Junts i Esquerra, els dos únics grups parlamentaris que, per cert, van votar en contra de les dues resolucions. És divendres 26 de juny, així arrenquem el Notícies Migdia.
Titulars.
Sabadell s'assuma aquest cap de setmana a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBI i ho fa amb la pintura de 6 passos de vianants amb la bandera irisada i una marxa reivindicativa el pròxim diumenge, organitzada per l'entitat Calenredus. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell, afirma que jornades com aquesta encara són necessàries a dia d'avui.
Nosaltres seguirem tot el mandat fent també pedagogia, perquè nosaltres també pensem que no aconseguirem tenir una societat justa i igualitària fins que no tinguem una societat sense violències masclistes i una societat sense cap tipus de discriminació.
I les actrius Sílvia Bell i la sabadellenca Rosa Renom protagonitzen l'espectacle literari Des de l'enyor de l'exili, un recull de textos del poeta i dramaturg Josep Carner que es porta a escena a Sabadell coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. N'ha parlat el programador Pere Urpí.
Això sorgeix de que, veient que aquest any és el 50è aniversari de la mort de Josep Carner, que a través del Departament de Cultura de la Generalitat s'estan organitzant un seguit d'actes, vam considerar que no podíem deixar passar l'oportunitat de afegir-nos a aquest seguit de commemoracions que es aniran desenvolupant per tot el país.
L'espectacle es farà al Jardí de l'Espai Cultura Sabadell el pròxim 22 de juliol. I el filial de l'Atlético de Madrid serà el rival del Sabadell a la primera ronda del play-off. Els arlequinats van conèixer aquest primer contrincant al sorteig celebrat ahir a Puerto Banús. El partit serà el diumenge 19 de juliol a Algeciras i el valorarem a partir de les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà de l'Ester Batalla. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores vindran marcades en conjunt per una situació força més tranquil·la. Parlarem, malgrat tot, del creixement de nuvolades a punts de muntanya, especialment cap a l'extrem nord del Pirineu, on durant aquesta propera tarda hi ha la probabilitat d'algun ruixat local, localment moderat i també amb la possibilitat de que vingui acompanyat de tempesta. A més, arribaran també nuvolades, especialment a partir de mitja tarda i del vespre, i no es descarta que cap al final de la jornada hi pugui haver algun ruixat a altres punts del terç oest del territori. D'altra banda, la temperatura avui es mantindrà en valors molt semblants als d'ahir, tot i que pujarà en lleugera o fins i tot de manera local moderadament a punts del quadrant nord-est, a punts de les comarques de Girona, també puja una mica a punts del litoral i, per contra, localment podrà baixar una mica a la ponent i a punts de la Catalunya central. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel Pel que fa a la situació del trànsit, us hem de dir que a aquesta hora un vehicle avariat a la 2 de Castellbisbal obliga a tallar un carril en sentit Martorell. Es demana prudència. També fa una estona una marxa lenta a la B23 provocava aturades de fins a 1 quilòmetre a Esplugues del Llobregat en sentit Barcelona, però la situació ja ha quedat normalitzada. Aquestes són les incidències de les quals informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit. I com funciona aquesta hora el transport públic? David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Ja des del centre d'informació Transmet. Primer de tot, recordar a l'usuari que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic i que estan suspesos els horaris especials de cap de setmana. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat finalitzaran a les 12 de la nit. Transport públic que ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del centre d'informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia, David. Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les resolucions a favor del retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí aprovades ahir al Parlament han generat reaccions positives tant entre els estaments polítics com també socials. Un any després que el servei es traslladés a la Vall d'Hebron, el posicionament de la Cambra Catalana deixa una porta oberta a fer marxa enrere a aquesta decisió. Tot i això, tant polítics com agents socials són conscients que la resolució és només un primer pas. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha aplaudit el pas endavant que suposa a l'aprovació d'aquestes dues peticions. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. De fet, per les implicacions que tindria el seu compliment per la ciutat, l'ha qualificada d'èxit polític.
Crec que és un gran èxit polític el que ha fet que ahir el Parlament de Catalunya doncs, votés a favor de recuperar, doncs, de mantenir en aquell moment no l'oncologia pediàtrica. Jo crec que és un clar exemple del gran error que es va cometre des del Departament de Salut, i jo recordo, amb tristesa, doncs també amb complicitat del govern d'aquell moment, presidit pel Matías Serracant i amb el Juli Fernández, per tant, de la Crida i d'Esquerra Republicana, que en aquells moments doncs, van ser copartíceps d'aquella decisió, i per tant molt contenta. Jo ara exigir doncs, que evidentment aquesta votació en el Parlament el govern l'executi i per tant que es pugui doncs, reconduir, jo crec, que aquesta mala decisió, com et dic, que es va prendre.
Des de la coordinadora del moviment veïnal del Vallès també creuen que la resolució del Parlament pot suposar un pas endavant, tot i que admeten que encara queda molt camí per recórrer. Manuel Navas, integrant del moviment i president de la Federació d'Associació de Veïns de Sabadell, assenyala que fer marxa enrere quan el trasllat ja s'ha fet efectiu és difícil.
No cabe ninguna duda de que los hechos consumados cuesta mucho dar marcha atrás. Eso es segurísimo, incluso casi porque los políticos se enrocan. Y, claro, reconocer un error es una cosa muy... Para ellos es casi imposible. O sea, reconocer un error... estamos viviendo en este momento, lamentablemente, con el tema del coronavirus, con toda la gestión nefasta que se ha llevado en residencias y en diferencias. Nadie ha dicho, lo siento, nadie, absolutamente nadie.
En tot cas, Navas assenyala que la resolució del Parlament, acompanyada de la moció aprovada al ple municipal del juliol de l'any passat en contra del trasllat, podria ajudar a desfer aquesta decisió.
I qui també s'ha mostrat a favor del retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí ha estat la Crida per Sabadell. Malgrat ser el govern municipal quan el trasllat es va fer efectiu, des de la formació han insistit que la decisió estava presa des del 2011, en ple moment de les retallades de la Generalitat. La portaveu dels anticapitalistes, Nani Valero, ha insistit al Cafè de la Ràdio que quan van tenir coneixement del trasllat ja era irreversible.
En tot cas, Valero confia que les resolucions del Parlament vagin més enllà d'una declaració d'intencions.
Endavant amb aquesta resolució, tant de bo que els partits que governen a la Generalitat ho prenguin com una proposta que se la facin seva i reverteixi. Perquè tal com està ara el Servei d'Oncologia Pediàtrica, que algunes de les promeses que ens va fer el govern actual que tenim a la ciutat, doncs que s'atendrien també, que s'apretaria i que s'atendria tot el tema dels desplaçaments i les dietes de les famílies, això, pel que nosaltres sabem, i ho hem preguntat en diferents ocasions, encara no està resolt.
D'altra banda, la portaveu de la Crida també lamenta que durant la pandèmia han quedat paleses les mancances del sistema sanitari. En aquest sentit, denuncia que la gestió que s'ha fet des dels centres d'atenció primària no és la correcta.
Ha tingut una deriva que no toca. Per tant, l'atenció primària cal prioritzar-la. cal prioritzar-la. Però no em facis triar, perquè tot és important. És important l'atenció primària, és important que es faci l'hospital que estava, l'Ernest Lluch, que estava previst, programat, aprovat, valorat, validat per tothom, no? Uh-huh. Per tant, s'ha d'ampliar també l'atenció hospitalària.
Més enllà de la sanitat, Valero insta el govern local a entomar projectes de ciutat que han deixat oblidats, com per exemple la rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil per fer-hi habitatge d'emergència social.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Anem a d'altres temes. Ciutadans denuncia que els episodis d'incivisme i delinqüència continuen al barri de Can Deu, malgrat l'any passat es van instal·lar diverses càmeres de seguretat en aquesta zona nord de la ciutat. La queixa del partit de l'oposició se suma a les veus crítiques dels veïns del barri que demanen a l'Ajuntament de Sabadell buscar altres vies i solucions per posar fre a aquesta problemàtica i garantir la bona convivència entre tots. Raquel García, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Tot i que el govern de Sabadell l'any passat va instal·lar 4 càmeres de seguretat al barri de Can Deu per controlar els problemes de seguretat constants a la zona, pel portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, no és suficient, ja que els veïns continuen patint diversos problemes de seguretat. Per això demanen una anàlisi de com ha anat funcionant aquest pla de càmeres de videovigilància.
I aquí hi ha un gueto, i l'Ajuntament lo sabe, i la policia i los mossos lo saben.
No era aquest tall de l'Adrián Hernández. Escoltàvem també des de l'Associació de Veïns que lamenten que la zona fa anys que pateix aquest vandalisme, incivisme i sorolls i ocupacions de màfies que es dediquen al tràfic de marihuana. Asseguren que l'Ajuntament i els cossos policials són coneixedors d'aquesta problemàtica i exigeixen més presència policial al barri.
Aquí tenim un problema de hace años, de droga. Bueno, aquí hay, digamos, una especie de mafia. Y revientan las puertas de los pisos, le cambian la cerradura, la plantan y no sé, en Can Deu si no hay 20, no hay más, es decir, o quizás más. Y bueno, y después, pues, si como no hay policía, pues se pasan por aquí como si fuera esto, ya te digo, el mercado de Chicago en los años de aquello de las guerrillas.
Des de l'Ajuntament de Sabadell asseguren que faran públiques les dades d'un estudi tècnic de seguretat que demostra una davallada dels actes delictius. Tot i això, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que a banda de la implementació de càmeres de videovigilància són una part de les actuacions que cal impulsar per tal de reconvertir la situació.
Càmeres soles, doncs, evidentment, no arreglen tota la problemàtica, que és una ajuda, però que, evidentment, també hi ha d'haver presència policial, hi ha d'haver, doncs, ajuda amb el tema de les ocupacions, i també, quan dic presència policial, vull dir no només municipal, sinó també de Mossos d'Esquadra, que al final, amb tot el tema aquest, doncs, de les ocupacions i de les plantes de marihuana, doncs, també ells són els que tenen la competència, doncs, per evitar-ho, i, per tant, jo crec que és aquesta suma d'accions, doncs, les que fan, que, com veureu les dades, doncs, evidentment, no van en la línia, doncs, en aquest cas, dels titulars, no? I per tant jo crec que això sí que s'ha de ser seriós, agafar aquestes dades, analitzar-les bé i veure, doncs, aquesta evolució.
Per al portaveu de Ciutadans, però, com dèiem, Adrián Hernández, això no és suficient.
El govern no ho va apostar molt pel tema de les càmeres, però clar, no val només instal·lar 3 càmeres i oblidar-te. Les càmeres has de tenir un seguiment. Si realment estan registrant tot el que passa, si del que ens registra la pròpia administració fa les denúncies corresponents, perquè hi ha veïns que no denuncien, i si les denúncies, tant dels veïns o si de l'Ajuntament les fa, tenen resultat, perquè si no, és com si no estiguessin. I dos, si realment no és suficient amb les càmeres, doncs quin pla de seguretat, de policia municipal, té el govern de la ciutat?
Pel pròxim any, el consistori té previst encarregar la licitació d'un contracte per intentar abastar totes les zones de Sabadell per la implantació d'aquestes càmeres de videovigilància, tal com s'ha fet també a Can Deu.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Anem a d'altres qüestions de la jornada per explicar-vos que Sabadell ha pintat amb els colors de l'Arc de Sant Martí els mateixos que formen la bandera que representa el col·lectiu LGTBI a 6 passos de vianants amb motiu del Dia de l'Orgull Gai. Es tracta d'un acte simbòlic per demostrar que la ciutat està compromesa amb la diversitat, la tolerància i el respecte per aquest col·lectiu.
L'Ajuntament de Sabadell s'ha sumat a la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que es commemora justament aquest diumenge 28 de juny. Ahir es van pintar 6 passos de vianants amb els colors de la bandera a diversos punts de la ciutat. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació.
els passos de vianants els van començar a pintar ahir a les 10 del vespre i a dia d'avui, aquest matí, ens hem aixecat amb la ciutat de nord a sud amb la bandera irisada, amb 6 passos de vianants. Un està situat a l'avinguda Matadepera davant de la plaça del Pi, l'altre està situat a l'avinguda Concòrdia davant de l'Institut Ferran Casablanques, el tercer està situat aquí a la Ronda Zamenhof, a l'alçada de la plaça de les Dones del Tèxtil, el quart el tenim a la Rambla davant dels Cinemes Imperials, també a la Rambla l'altre davant de la plaça Montserrat Roig, i el sisè està situat a la plaça de la Creu.
Amb aquesta acció simbòlica, el govern referma el seu compromís en la lluita contra les discriminacions per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere. Per això, la tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, també convida els ciutadans a fer-se fotografies en qualsevol dels passos pintats i compartir-les a la xarxa.
Amb el hashtag Ventilem els armaris i també amb el hashtag Orgull LGTBI, si volen que la facin com feien els Beatles, no? Fent que caminen per davant dels passos de vianants, i pensem que són accions que també es poden difondre a través de les xarxes socials, i també crec que és una manera, no?, d'almenys estar al costat de les persones LGTBI que tantes vegades estan invisibilitzades a la nostra ciutat. Més aquest any, que en època de confinament, igual que estàvem preocupades per la latència de les violències masclistes, també estàvem preocupades perquè estiguin latents les discriminacions que han patit persones LGTBI. Per tant, crec que aquest any més que mai és quan més encara hem de seguir reivindicant.
Amb aquestes accions, Sabadell s'adhereix a la nova campanya impulsada per l'àrea de LGTBI de la Generalitat de Catalunya, i així s'encara la recta final del programa d'activitats Ventilem els armaris de Cal Enredus, que acabarà el diumenge 28 de juny amb una concentració simultània a les 12 del migdia amb la lectura del manifest a la plaça del Pi i a la plaça de la Creu, i que acabarà amb una concentració a la plaça Doctor Robert.
Més coses. Lugo, un nen sabadellenc de 5 anys amb micròtia, no es podrà operar per deixar enrere la malformació a les orelles que li impedeix sentir bé fins a l'estiu de 2021. La primera intervenció prevista per al dia 3 de juny als Estats Units s'ha hagut d'ajornar a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. El procés ha quedat aturat, malgrat que la família ja ho tenia tot a punt per viatjar fins a San Francisco.
Lugo va néixer amb aquesta malformació i des de ben petit utilitza una diadema amb audífons que funcionen per vibracions per poder escoltar. Aquest estiu havia de fer el primer pas per acabar amb el seu problema després de reunir els 80.000 euros necessaris per operar-lo a Palo Alto, als Estats Units. La pandèmia del coronavirus, però, ha trastocat els plans de la família, que han decidit ajornar aquesta primera intervenció d'oïda fins l'estiu del 2021. Jonathan García, pare de Lugo, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio per què han optat per esperar un any sencer.
Per el tema del nen, perquè no ni perdi el col·legi, ni, i a part perquè necessitem estar allà 6 setmanes per tota la família, i clar, sempre és millor el tema de l'estiu, perquè clar, per el tema de vacances, del treball, una miqueta tot. I a part d'això, doncs, que no volíem tampoc arriscar que ens posessin al setembre, i a millor tampoc pogués ser.
Tot i que els pares de Lugo s'han hagut de resignar, el seu pare admet que el nen s'ha pres bé el fet de no haver de viatjar aquest estiu.
La veritat és que l'únic que no li ha afectat ha sigut a ell. Els altres sí que ens ha afectat, perquè clar, estàvem tots ben preparats, estàvem tots conscienciats que ja marxàvem i que tot estava ja en marxa i encaminat. Però clar, bueno, ell, la veritat, sincerament, el nostre fos millor, no? Perquè clar, o sigui, en el sentit ell això li té una miqueta de respecte, no? Això del tema de l'operació, però sí, la veritat és que a la família sí que ens ha afectat una miqueta.
La part bona és que el retard de la intervenció de micròtia no suposarà perdre els 80.000 euros que costa, amb les despeses de bitllets d'avió i allotjament incloses, i que ara estan intentant recuperar. Els havien aconseguit reunir a través de diferents esdeveniments solidaris que també s'han hagut d'aturar pel coronavirus. Amb l'entrada a l'etapa de la represa o nova normalitat, García confia que puguin tornar a organitzar activitats solidàries per recaptar els diners que han de servir per cobrir la segona operació, que, si tot va bé, Lugo s'haurà de fer el 2022.
Notícies migdia.
L'etapa posterior a la pandèmia del coronavirus ens portarà colors groguencs i verds, però també taronges i ocres, i tot plegat amb tons d'estil retro. Arribaran a la primavera del 2022, és el que es desprèn de la participació de l'ESDI Color Lab al Laboratori de Color del Centre Sabadellenc al Congrés d'Intercolor, participat per 17 països. Tot plegat, Raquel, reflectirà els canvis socials que s'acosten.
Encarna Ruiz, professora d'ESDI i sociòloga que participa en aquesta iniciativa, assegura que el color mostra el que passa a l'esfera social.
És determinant la proposta de color perquè se tracta d'una crisi, en aquest cas sanitària, que ha generat també una crisi econòmica, i cada cop que hi ha una crisi d'aquest tipus el color és el reflex exacte del que està passant en l'esfera social. I això no escapa del coronavirus.
Cada país del grup de color ha treballat el tema com li semblava més convenient. En el cas de l'ESDI s'ha elaborat una enquesta.
Cadascú aborda el tema de la postpandèmia d'una manera, perquè va ser el tema general que van acordar fa, bueno, cap a la Setmana Santa, més o menys, en una reunió online també de tot el grup de color, de treballar el tema de la postpandèmia, perquè això és una realitat que ens afectarà moltíssim. Però no tots els països lo fan des de la mateixa perspectiva. N'és dir, tenim l'avantatge que nosaltres som l'única escola universitària de tot el grup de color, d'intercolor, i això pues, ens dona la possibilitat de poder indagar en moltíssimes coses. Per aquesta tendència, concretament, hem fet una enquesta que han respost 503 persones de la generació Z, és a dir, la generació compresa entre els 15 i els 26 anys.
Els resultats de l'enquesta han mostrat la tendència a recuperar tradicions, reivindicar la cuina com a espai de trobada, el menjar de sempre i el fet de compartir. Ruiz considera que la generació Z serà la que se'n generarà el discurs nou davant els canvis socials que s'aproximen, ja que són nadius digitals, però prendran decisions de manera més reflexiva, ho anomena racionalisme slow. I tot i això s'explica amb colors a les quatre cartes cromàtiques que l'ESDI ha presentat al Congrés.
Nou minuts per arribar al punt de les dues, repassem altres notícies en format més breu i comencem en clau política. El PSC de Sabadell insta la Generalitat a aixecar la suspensió de sol·licituds d'ajudes al lloguer.
Els socialistes fan la petició a través d'una moció que el grup presentarà al proper ple municipal. El PSC recorda que el govern català ha rebut 53 milions de l'Estat per combatre els efectes socials i econòmics de la crisi de la Covid-19, però que, en canvi, no s'estan mobilitzant recursos propis per arribar a més famílies. De fet, el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, afirma que la Generalitat no està donant sortida a aquestes demandes, malgrat les dificultats de moltes famílies per pagar el lloguer arran de la pandèmia. Per tot plegat, Cortés exigeix al Departament de Territori aixecar la suspensió per tramitar les peticions que la conselleria va frenar davant de l'allau de sol·licituds rebudes fins al mes de maig.
Un detingut a Sant Quirze del Vallès en el marc d'una operació antidroga de la Guàrdia Civil.
L'arrestat és un dels 5 membres de l'organització que també han estat detinguts acusats de suposats delictes contra la salut pública pertinents a grup criminal i defraudació del fluid elèctric. A banda de les detencions, els agents també han decomissat 2.000 plantes de marihuana en una nau de Roda de Barà, al Tarragonès. Durant l'operació, la Guàrdia Civil també ha trobat 18.000 euros amagats en un domicili de Calafell.
Amazon obrirà una nova estació logística a Rubí la pròxima tardor.
L'objectiu és cobrir les entregues ràpides a la zona del Vallès. La instal·lació ocuparà més de 25.000 metres quadrats al polígon de Can Roses i centralitzarà els paquets arribats de centres logístics com els del Prat, Martorelles o Castellbisbal. La nova estació implica la creació d'un centenar de llocs de treballs fixos en el primer any, a més de la contractació de més de 300 conductors per part de les empreses de missatgeria. L'estació logística de Rubí és la 8a inversió d'Amazon a Catalunya en els últims 7 anys.
I acabem, uns 1.200 treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dijous a la tarda davant la residència de Frank Torres a Sant Cugat del Vallès.
Torres és el directiu que ha de pilotar el tancament de les tres plantes de la multinacional japonesa a Barcelona. Els treballadors volien deixar clar que l'únic diàleg que estan disposats a acceptar és el que serveixi per negociar un futur per a les fàbriques. Hores abans, el directiu havia demanat diàleg als sindicats per buscar la solució menys traumàtica. La mobilització arriba 5 dies abans que comenci el procés de consultes per l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 3.000 persones.
I us ho hem explicat en titulars. Sabadell estrenarà un espectacle amb textos de Josep Carner llegits per Sílvia Bell i Rosa Renom que s'anomenarà Des de l'enyor de l'exili. Serà el proper 22 de juliol i està basat en la correspondència que el poeta Josep Carner va mantenir amb d'altres escriptors catalans durant el seu exili a Brussel·les. De fet, la peça és artefacte poètic sabadellenc amb el fitxatge de Sílvia Bell, que és l'única participant que no és de la ciutat.
El portaveu d'UiU Promotors, Pere Urpí, explica que la data escollida per l'estat estrena no és casual.
Aprofitant doncs, que ara, de mica en mica, es poden començar a fer coses i tenim la solució dels jardinets de la Caixa, que podem treballar a l'aire lliure i convocar no tota la gent que voldríem, perquè cal mantenir les distàncies, doncs vam plantejar-ho de fer-ho la vigília del Sant Jordi d'estiu, que li hem dit Sant Jordi d'estiu, que serà el 23 de juliol, doncs la vigília, o sigui, commemorem el dia del llibre, l'aniversari Carner, i la presència d'aquestes actrius i músic.
El músic actuarà en directe i es tracta de l'acordionista Joan Alavedra. El lloc serà la terrassa de la cafeteria Urpí, al jardí de l'Espai Cultura Sabadell. L'espectacle no ha estat inclòs en el cicle Isom, on s'inclou el sopar, perquè el format requereix intimitat. D'aquesta manera, la ciutat participarà a la celebració de l'any Carner, que commemora el cinquantenari de la mort d'aquest poeta, periodista, dramaturg i traductor capdalt de les lletres catalanes. La tria dels textos l'han fet les mateixes actrius. Urpí, d'altra banda, també ha descobert que de cara a la tardor ja tenen un espectacle en fase d'assaig, que és un treball biogràfic sobre Beethoven, el qual també està d'aniversari aquest any.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
A Curbat entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes... Uneix-te a la revolució del benestar després del confinament amb Curbat Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curbat.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Recte final de Notícies Migdia amb les informacions de més enllà de la ciutat. El Consell de Ministres dona llum verd a l'ampliació del ERTO fins al 30 de setembre.
Tot plegat després de l'acord entre el govern espanyol i els agents socials i econòmics per a la pròrroga. El pacte implica una rebaixa de les quotes a la seguretat social a les empreses amb un expedient temporal, però en menor mesura que fins ara. A més, l'executiu espanyol ha avisat que les empreses que s'acullin a un ERTO ho podran fer, però amb condicions. Les especifica la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
No podrà realitzar hores extraordinàries. Y una empresa que se acoge a un ERTE no podrá hacer dos cuestiones. La primera, nuevas contrataciones de las ya existentes en su empresa y, por supuesto, nuevas subcontrataciones, lo que no obsta para que, si necesitan una categoría profesional que no exista en su empresa, lógicamente puedan hacerlo. Pero de la plantilla que tienen en su empresa no podrán contratar ni podrán subcontratar.
El pacte vol facilitar la transició del ERTO de força major als de causes organitzatives i productives i també inclou una nova figura d'expedients temporals especials per les empreses afectades per un brot de Covid-19. Es calcula que més de 3 milions de persones han estat en un ERTO des del mes de març, quan es va decretar l'estat d'alarma. El Consell de Ministres també ha aprovat avui l'ampliació de les prestacions pels autònoms.
Portugal tornarà a confinar algunes parts de Lisboa pels rebrots de Covid-19 als afores de la ciutat.
El govern portuguès obligarà els residents en 19 districtes de la capital que no inclouen el centre, a autoaïllar-se entre l'1 i el 14 de juliol. Aquests confinaments se sumen a les mesures anunciades a principi de setmana i que impliquen el tancament de les terrasses dels bars a partir de les 8 de la tarda i la prohibició de consum d'alcohol en llocs públics.
L'Agència Europea del Medicament avala la utilització del Remdesivir com a primer fàrmac per tractar la Covid-19.
Els efectes de l'antiviral són més aviat modestos i només estan indicats per adults i majors de 12 anys, sempre que estiguin en una situació greu i precisin d'un respirador.
I ha ascendit el general de la Guàrdia Civil José Manuel Santiago com a cap de l'Estat Major del Cos, on fins ara feia de número 2.
Així ho recull el butlletí oficial de l'Estat publicat aquest divendres. Santiago és el general que el 19 d'abril va assegurar en roda de premsa a la Moncloa que l'objectiu de perseguir els bulos per internet era minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern. El seu nomenament és fruit del moviment de peces a la cúpula de la Guàrdia Civil després del cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos.
Tanquem el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar aquestes informacions al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva amb tots els detalls del play-off que enfrontarà en primera ronda el Centre d'Esport Sabadell amb l'Atlético de Madrid B. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.